Vinga, som-hi, moment de tertúlia avui al Becaris amb la Sílvia Casals. De moment, deixem-ho aquí. Sílvia Casals, anem de cara a barraca perquè tenim molt poc temps i ens sap molt de greu.
Molt bona tarda i m'encanta tornar a l'estudi, eh? T'he de dir, eh? Al teu costat.
Gràcies, igualment. Sílvia, el Barça 4-0 l'Osasuna, el Real Madrid perd amb l'Alavés i l'Atlético no per pistonada, guanya el València 0-1. Compendi d'aquests tres resultats.
Bé, a mi em va sorprendre molt el Madrid. Sí que ja venia d'uns partits una mica irregular, poca fiabilitat en la plantilla. Evidentment, també està condicionat amb les marxes per lesió, moltes, però clar, després tens aquesta segona unitat que anys anteriors doncs,
havia funcionat molt bé.
La talla, i jo crec que està en un moment preocupant perquè no han renovat aquest moment de renovació de la plantilla que amb dos equips, Barça i Madrid, l'han de fer perquè ja tenen una plantilla bastant veterana i que les noves incorporacions en un costat no acaben de donar el rendiment que s'espera. Inclús, jo que sé, per exemple, al Madrid, un cas Isco, un cas Asensio, que apuntaven maneres. Lo d'Asensio. Però lo d'Isco sí que ja és un tema bastant a part, que ja és una qüestió de que jo crec que és irrecuperable. Però, per exemple, un Vinícius, no, que també la paciència també s'esgota, i un Rodrigo que Zidane no l'acaba de donar-li continuïtat, cosa que cada cop que entra... Bé, va fer un gol a Milà, va fer un gol, crec que dos o tres partits enrere, que també va ser important... Bueno, aquesta gestió de la plantilla de Zidane que ja estan qüestionant molt des de Madrid, jo crec que és molt més preocupant el Madrid que el Barça, que el Barça en l'altre contrapunt veig que té més marge de millora i veig ja una actuació més coral d'un equip que, malgrat les circumstàncies, les lesions i que hi ha hagut, evidentment, onzes d'emergència, els veus que han disfrutat aquests dos últims partits, no? Tant a Kiev com contra l'Osasuna, veus que, bueno, que l'oportunitat que els dones als altres jugadors l'aprofiten. Ja ho hem vist, han marcat diferents jugadors en el mateix partit. Ja no tens aquella dependència de Messi, que també l'alliberes amb ell.
No, i quatre gols, quatre jugadors diferents.
Exacte. I a nivell d'estructura, per molt que tenim un Breadway que també s'ho ha guanyat, perquè també era circumstancial que anés a Kiev, el poses contra l'Osasuna i veus una millor versió de Griezmann alliberat. No?
Sé que no ho arregla tot, però diuen que és molt pancaire. Ho dic pel sentit de que, per molt que penqui jo, mai em posaran de titular perquè les veig quadrades. Val? Però es veu que és un tio pancaire i un tio seriós, el Breadway d'aquest.
Jo crec que és interessant aquesta no dependència del nou fals, que està molt bé si et rullen totes les peces, però ja vam veure que Griezmann, doncs, fent que Breadway faci la fixació dels centrals, i sobretot ell, que no hagi d'anar als carrils, és a dir, que deixi els laterals, ell en aquests jocs interiors i diagonals...
I a vegades l'obsessió d'entrar a l'àrea, Sílvia. Es va quedar fora a l'àrea, mira, li va venir el rebot i va fer el golaç que va fer.
Correcte, perquè és com un Julio Salinas, perquè ens entenguem. El Barça n'ha tingut d'aquests jugadors. Ja que no podem optar un nou, i jo crec que serà molt difícil encara que vingui al mercat d'hivern, perquè tal com està la situació econòmica, jo crec que haurem d'arreglar el tema de posició del central, que això sí que és bastant greu.
La Porta diu que té Alaba i... Haaland, no? Haaland.
Haaland, sí. M'encanta, però també Alaba m'agrada... Bueno, no és que m'agradi més, sinó que jo crec que haurà de veure com està el club quan entri, que és realment està molt malament, ho estan dient per tot arreu, però jo crec que qui entri a la nova presidència veuran d'alta baix financer.
És que es veu que no hi ha ni taranyines. Exacte. Ni taranyines. De tan poca cosa que hi ha, no hi ha ni taranyines.
Sí, sí. Com, per exemple, aquesta setmana hem sabut, no?, que part del cos tècnic de Quique Setién encara estava al club, no? Pues imagina, a correcuita, anar tancant contractes, negociant-los de qualsevol manera, això vol dir que hi ha una desesperació considerable. I no només hi ha aquest acord amb la plantilla, sinó què passa amb els treballadors, no? Que tantes hores que va haver-hi aquella reunió han deixat de banda, no sé quants cent i pico treballadors que estan mig en ERTE, mig a veure què han de fer amb el seu sou, no? Llavors, la situació és molt preocupant. Per tant, jo crec que no arribarà aquest nou, tot i que ens agradaria, tant Depay com Haaland o algú altre, encara que em digués Lewandowski, perquè és un, sempre ho he dit, no? aquest home gol, però crec que haurem de solucionar més la part del central, no? Que és la peça que realment tenim un problema real.
Bueno, Lewandowski no crec que el deixin al Bayern.
No.
Perquè per fer un símil amb un animal, és un tauró que està nadant per Tarragona, i flaire la sang a la costa italiana, eh?
Però em refereixo que aquesta referència mortal de jugador nou com a tal, ja que després hem fet el gran desastre, bueno, desastre, el tema de Luis Suárez, que ha hagut de marxar, no ara entrarem en les circumstàncies, però ja que crec que no tindrem un nou com Déu mana, tenim un senyor treballador que és Brett Way, i que almenys hem tret aquesta part positiva d'aquest sistema 4-3-2-1 amb un central, davanter centre ben fixat, i per molt que no sigui, clar, no ve d'aquest decàleg, no? De dir és home Barça, no? Però almenys si podem treure aquest profit i els altres jugadors s'ubiquen molt millor i aquesta actuació coral, jo crec que anirem en bon camí. Per tant, l'esperança és molt més, no sé, aquest marge de millora que deia, és molt millor que un Madrid, no? Que el Madrid el veig que pot perdre qualsevol camp, i jo crec que els dubtes ja comencen a planejar i la cosa anirà molt pitjor, no?
Per anar alternant tema Barça-Madrid, dos noms. El segon et diré per què, el primer el veuràs claríssim. Mingueza, i el segon nom, Zidane. Ahir en roda de premsa, sé que se n'ha parlat molt, però és que jo vaig ser el primer bocabadat, perquè la vaig veure en directe i dic, què diu?
Increïble.
No tinc resposta.
Si ell no és capaç de fer un diagnòstic o de trobar un diagnòstic per introduir les millores, és el que et dic, el delta baix pot ser considerable, eh? Jo crec que el Madrid arrossega des de que ja ho vam dir-ho, l'any, jo crec que estem any 2 o 3 després de Cristiano Ronaldo, ja passa el temps i ja no recordo si és el d'any 2 o 3. Després tens un Hazard que apunta a Bale amb el tema de les lesions, vull dir,
sí,
pot
haver-hi un pobret, altre. Déu-n'hi-do, eh?
I no has reposat aquests 50 gols, per tant, tens un Benzema...
Diuen que el senyor Florentino Pérez s'està guardant la pasta d'aquests 2-3 anys per fitxar Mbappé.
Sí, però Mbappé i el Paris Saint-Germain van fer la seva. L'altre dia sortia Leonardo, el director tècnic, dient que estan treballant en les renovacions. Vull dir, aquí, qui no corre bola. Llavors, sí que el Madrid, per exemple, s'està ocupant de tenir un estadi, per exemple, això sí que és avantatge del Barça, s'està ocupant de fer aquesta inversió i que ja està molt encarrilat el tema del nou Santiago Bernabéu. Nosaltres només hem enderrogat el mini, per tant, i un projecte Barça que no és inviabilíssim.
Sí.
Això sí, però el Madrid té això, té aquestes incògnites i sobretot aquest punx de que tu el veus jugar i no remuntarà o que pot perdre, aquesta falta de fiabilitat, i això jo crec que em va sorprendre bastant. Aquesta poca por o aquesta poca... I ja no et dic sense Sergio Ramos, que és l'especialista i molt bon jugador, que sí. al final dels partits el que va és en tota la seva casta, orgull i el que sigui... contagia inclús els seus companys
per
anar-se'n de davanter-centre, de pujar.
Sí que falta Carvajal, entre d'altres.
Correcte.
Però, clar, Sergio Ramos i Benzema, aquests dos...
Exacte.
Desestabilitzant l'equip, si no hi són.
Jo crec que això, aquests 50 gols que no has reposat amb la marxa de Cristiano Ronaldo, tot ha anat cap avall, A part de tot això que estem dient, aquests ingredients de plantilla veterana, hi ha d'haver una renovació, no? de joventut, de canvi generacional a l'equip, i bueno, veus un Marcelo que fa pena, pobre, de veure, no? Que el posa, inclús el posa abans de Mendy, que jo crec que té molt més rendiment, òbviament, que Marcelo, però bueno, té aquesta gestió del vestuari que li ha anat molt bé en els seus moments i quan els jugadors li responien amb rendiment,
sí,
però que ara mateix hi ha molts dubtes internament en el vestidor, que a vegades ho diu algun periodista de Madrid, que veus que es filtren coses com aquesta, i evidentment a nivell institucional. La pandèmia fa molt, eh? És a dir, avantatges seus, és a dir, hi ha molta crida, la gent crida molt, o la gent critica molt per xarxes socials, però almenys al camp no tens aquell... disculpa la butxeo, no? De la gent que està sobre teu i que això precipita moltes coses, no?
Un punt dels darrers nou, dels darrers nou, i ara que em deies Marcelo, penal claríssim o no, a Marcelo?
Bueno, l'estira dels cabells, això d'entrada. Jo hi ha dos punts. Un, que jo crec que també Marcelo prèviament fa un cop de colze, que fa que la guàrdia s'emprenya una mica i li atira una mica els cabells, i després que la pilota realment no anava cap a ell. Vull dir, sí que passa més o menys per allà. Sí que també em pots dir, escolta, és igual de penal, perquè està dins l'àrea i està dins la trajectòria, diguem-ho així. Però, bueno, jo trobo que és un penal, que no, jo no el xiuraria. Per tant, no, per mi no és penal. I a més, ja et dic, hi ha un cop de colze previ de Marcelo, no?
Sí, però estem amb l'alt de sempre, el que es veu, o el del Bar que atura la jugada a partir de cert moment.
Sí, Xavi, però saps el que passa? Cada setmana estem amb el mateix. Jo, si tornem a parlar de reàrbitrar els partits, de que l'àrbitre del VAR ha d'imposar-se a l'àrbitre de camp, no acabaríem mai, no? Llavors, altres accions com la de Gerard Moreno al Villarreal, allò sí que és un penal, per mi, com una catedral. Pues si jo fos fan de, no? O m'agradés molt al Villarreal, diria, ostres, això és indignant, no?
Totalment, sí, sí.
Per mi és un penal molt més clar, per exemple, que aquesta agafada de cabells de Marcelo.
El Real Madrid semblava, cosa que jo crec que es van creure pocs, eh? Però semblava que no s'havia de classificar ni per l'Europa League. Aquesta setmana té partit de Champions contra el Shakhtar. Si guanya, ja està.
Bueno, té aquest punt irregular que hem explicat, eh? A Milà va fer un bon partit, sobretot 11 contra 11. Després ja la cosa ja es destabilitza i ja el partit ja... Vulguis o no, que passa una segona fase, evidentment, quan l'equip contrari juga amb 10. Però, bueno, és aquest Madrid que sabem tots, no? Que per molt que li costi, el dia que es vol posar el mono de la feina i diu això ho hem de treure endavant, ho treuen endavant. També ajuda molt que hi hagin peces com Sergio Ramos o un Benzema que t'assegura gols, no? Per tant, és aquesta irregularitat i aquesta poca fiabilitat d'aquestes segones unitats o d'aquests altres jugadors que estan qüestionats molt amb el seu rendiment, no?
Telegràfic, perquè tinc més coses. L'Atlètic de Madrid, abans de tornar al Barça i al gest de Messi, l'Atlètic de Madrid aguantarà, i ho dic perquè, a més d'un, ja fins i tot li faria il·lusió, no? Mira, l'any que ni Real Madrid ni Barça acaben d'estar bé del tot, que jo malament, pels dos equips que són sí que els veig, però entén-me, tots dos poden estar quart de la classificació. Per Barça i Madrid sé que no és bo, però no és desastrós, eh? No és una 14a posició que era fictícia perquè al Barça li quedaven dos partits per jugar que encara li queden. En fi, l'Atlètic de Madrid
també li queden dos partits, eh?
També li queden dos. No, com guanya aquests dos, aguantarà l'estirada? O farà aquestes coses que té l'equip del Xolo?
Jo crec que farà aquestes coses.
Arranca molt bé i després...
Ja comença a tenir dos problemes. Bueno, un se li resoldrà més ràpid. Diego Costa tindrà un problema, és un problema greu que té de salut, llavors no sé com es recuperarà. I Luis Suárez no l'han tingut durant aquests dos últims partits, no? Sí que vas veure en el partit del València que van anar molt més que el València. Tampoc el València està per tirar coets, però bé que venia de guanyar 4-1 al Madrid, no? L'anterior. Una llàstima, perquè també va ser un partit molt trabat. La veritat és que no ens estem divertint massa els que ens agrada el futbol. És a dir, no hi ha aquell futbol atractiu, perquè ja s'ha convertit en molt físic. També els equips estan acusant aquesta falta de pretemporada. Les lesions, bueno, ja és que és el pa de cada dia. Estan fent estralls a tots els equips.
Sí, sí.
I trobo que també no va ser molt meritori aquest gol en pròpia de Lato, que pobre, va tenir una mala acció, no?
Sí, sí.
Per tant, bueno, és aquest Atlètic de Madrid que ens ha acostumat a Simeone, de 1-0.
Però tu creus que no aguantarà?
Jo crec que no.
Val.
Així d'entrada.
La celebració de Griezmann, ja sabem que els catalans...
Perquè no és molt superior, perquè no té una proposta...
Ja, no
de...
el veus, sí,
saps?
Sí.
Sap el que juga, perquè sabem sí. que hi ha... Però, ostres, no hi ha una proposta atractiva de dir, ostres, està passant com un rodillo, no?, per sobre dels altres equips. Per tant, jo crec que es desinflarà tard o d'hora.
Ja sabem que els catalans, les celebracions són molt contingudes. La de Griezmann, de moment a Catalunya, imagino que algú segur que l'ha criticat, però sobretot a França. Hi ha un periodista francès que li ha dit a Griezmann un gol tan maco com la teva ridícula celebració.
Hòstia, però és una celebració cap a la seva nena.
Aquí està. Griezmann no va tardar en dir-li noi, m'ho ha demanat la meva filla i la meva filla està per sobre de tot. Per tant, la meva filla em demana això, jo ho faig.
El més trist, Xavi, és el que és? Que Griezmann hagi de sortir a fer un petit vídeo mentre es veu la seva filla està mirant el seu gol i estan fent la celebració conjuntament.
Sí.
Això és el més trist.
A més, ahir ho sentia, no és meu, ho sentia a TV3.
T'ha agradat més o menys les celebracions de Griezmann, amb els seus jocs i de Fortnite i de...
Sí.
Però escolta'm una cosa, ja si ens hem de posar la celebració dels gols...
Ahir ho sentia... Juraria que
per mi em quedo la de Messi, amb la samarreta de Newell's i de Maradona.
Ara hi vaig per tancar el programa. El Sique Rodríguez, de la cadena SER, deia... A mi no m'agrada aquestes celebracions, perquè la taula que hi havia de convidats, a ningú li agradava aquest tipus de celebració. Per això deia allò del caràcter català, eh? Però el Sique Rodríguez deia, si és per una filla està tot perdonat. Però voleu que us digui una cosa? Aquestes coses són les que enganxen els nens.
Correcte. Perquè estem jugant. per quin públic estem jugant? Pels tribuneros?
Per això t'ho deia.
Perdona que et digui també aquest concepte.
Per això t'ho deia.
Però és que a més celebra el gol amb els seus companys,
agraeix a tothom,
i després fa la celebració. Ara ens hem de posar amb això? Ostres, no acabaríem mai, Xavi.
Messi, samarreta Newell's.
Em va encantar. O sigui, em va encantar que hagués pogut fer el gol, perquè jo i nosaltres a casa no esperàvem.
Estaves patint que no
sí,
el fes.
Sí, exacte. Jo crec que necessita que faci un gol per fer alguna cosa, però clar, ningú esperava que sota la seva samarreta hi havia la samarreta de Newell's, no? Això va ser increïble, inclús el mateix president de Newell's no s'ho esperava, no? I...
Millor que la samarreta de la selecció argentina?
Sí, jo crec que sí, millor. Millor perquè Messi s'ho fa seu. Per tant, no? És a dir, és una celebració molt conjunta, molt d'on surt Messi, també, d'agrair aquests petits, els primers orígens, per molt que després tota la seva carrera l'hagi fet al Barça, però és una celebració molt, molt seva, llavors em va agradar moltíssim.
Diuen que és una samarreta de col·leccionista que li va regalar el mateix Maradona a Messi al Mundial de Rússia.
Què millor que celebrar, bueno, en fi, celebrar el gol d'aquesta manera i donar-li un record com Déu mana, després de tantes crítiques també, de males llengües, que tot el dia estem en que si Messi, Maradona, Messi... Escolta, deixem-ho a part i ell ho ha deixat clar.
Ràpid, però amb un sí o un no. Si l'Englet no pot jugar contra el Ferencváros, al mig de la defensa Mingueza i De Jong?
M'agrada l'opció Mingueza. Mingueza m'agrada molt. Sobretot quan el partit està tan tensionat, ell respon, sí que va haver-hi un parell d'errades, però justament quan el partit ja estava bastant definit, i després De Jong ha donat molt bon rendiment, si no tenim Busquets, ja, per opcions ja.
Sílvia Casals, moltíssimes gràcies.
A vosaltres,
que vagi molt bé. I nosaltres marxem rapidíssimament perquè a dos quarts està convocada la roda de premsa que ens actualitza les dades al voltant d'aquesta maleïda pandèmia provocada per la Covid-19. Tornem demà a partir de les 3 aquí, a la sintonia de Ràdio Nacional d'Andorra. Salutacions cordials d'aquest estat al control tècnic, en Ricard Porcuna, i d'un servidor, Xavier Albert. Adéu-siau.